Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, són les 8.
Occident, t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, és divendres 3 d'octubre i us parla Mireia Puente.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
De la mateixa manera que en molts altres municipis de Catalunya, Sant Cugat ha estat escenari aquest dijous d'una concentració de suport a la Global Sumut Flotilla després de la intercepció i detenció dels seus membres per part de l'exèrcit israelià. Mig miler de persones han omplert la plaça d'Octavià per rebutjar la pirateria militar de l'estat d'Israel i exigir mesures concretes contra el seu govern. Sant Cugat ha presentat aquest dijous el programa Més Talent per Sant Cugat, una iniciativa municipal que té com objectiu generar, captar i retenir talent al territori, consolidant la ciutat com a referent nacional i internacional en innovació, educació i talent. L'alcalde Josep Maria Vallès ha destacat que Més Talent per Sant Cugat neix amb l'objectiu de generar, captar i retenir talent des d'una mirada sistèmica i compartida amb empreses, universitats i ciutadania. Durant l'acte, des de la Fundació Impulsa Talentum, responsable de l'estudi del talent a Sant Cugat, que s'ha fet, els responsables de l'entitat han destacat que les dades preliminars situen Sant Cugat com un referent europeu en talent amb un índex de talent interior brut del 74,8 punts, molt per sobre de la mitjana catalana, que està al 58,9, i equiparable a ciutats de referència del continent. L'estudi revela que la ciutat destaca especialment en educació i formació, amb 83,6 punts, en educació prop de països capdavanters com Finlàndia i Dinamarca. També sobresurt en competències digitals, en l'àmbit econòmic i empresarial. Sant Cugat consolida el seu lideratge en innovació. El 30% de les empreses utilitzen intel·ligència artificial, el 20% de les exportacions són tecnològiques i es registren 24,6 patents per càpita, més del doble de la mitjana del país. Les dades situen Sant Cugat com un territori amb fortaleses úniques per afrontar els reptes del futur. En aquest sentit, l'estudi preliminar proposa diverses recomanacions estratègiques, entre les quals destaquen impulsar un pla d'habitatge assequible per retenir talent jove i famílies, reforçar l'ecosistema de startups i innovació connectant empreses amb diversos i acceleradors i continuar potenciant l'FP dual i la formació contínua, ampliant la connexió entre centres educatius i empreses. El comerç de Sant Cugat es troba en un moment de transformació. Segons l'últim observatori sociològic, fet el juliol del 2025, un 40% dels veïns combina o aposta directament per les compres digitals i en línia, mentre que el 60% continua comprant sobretot de manera presencial. La tendència és clara. A mesura que baixa l'edat dels consumidors, creix el pes del digital, especialment entre els joves d'entre 17 i 34 anys i en zones com Coll Favar i Les Planes. Pel que fa als hàbits de consum, els supermercats de Sant Cugat continuen sent el lloc de compra més habitual, seguit pel comerç local i el centre comercial. Tot i això, les plataformes digitals com Amazon ja arriben al 47% de les mencions i altres botigues en línia sumen un 37%, cosa que evidencia el creixement del canal digital i que s'espera que vagi en augment en els pròxims anys. Escoltem el tinent d'alcalde de Bon Govern i Relacions Institucionals, Jordi Puigneró.
Això és una xifra molt alta i això canviarà el paisatge, per dir-ho així, la distribució ja l'està canviant de la ciutat i, per tant, ens hem de preparar per això. Vol dir que hem de tenir les ciutats més preparades per una distribució i una logística per aquest tipus d'hàbits de compra. I això no hi ha qui ho pari. I com més jove és la gent, més té aquest hàbit. És un hàbit que no anirà menys. Això sí com detectat amb l'observatori.
En relació amb els mercats municipals, el 34% dels enquestats afirma que hi va molt o bastant, mentre que un 28% reconeix que no hi va mai. Entre els factors més valorats de l'oferta comercial hi destaquen la proximitat, la qualitat del producte i el tracte personalitzat. La percepció general del comerç local a Sant Cugat obté una bona valoració amb una mitjana de 7,3 punts per sobre 10, especialment ben puntuat pels més joves i pels veïns dels barris com Vall d'Oreig i Coll Favar.
Thank you.
I en hoquei patins, les vermell i negres debutaran a l'hoquei Lliga Iberdrola aquest dissabte a la una, amb una primera jornada en què reben al PAP 2 un equip de Champions, el Manlleu. El conjunt osonenc estrena nou projecte amb l'entrenadora Maria Díez al capdavant i amb internacionals argentines com Valentina Fernández i Flor Felamini, una de les noves incorporacions com a peces claus. Les santcugatenques també debutaran a la Waze Cup el dissabte 22 de novembre amb l'anada de la primera eliminatòria contra el Gulpilares portuguès. Abans jugaran les 8 primeres jornades de l'Hockey Lliga. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast. L'agenda de Sant Cugat.
Salutacions, us parla Mireia Puente i avui repassarem l'agenda del cap de setmana. Aquest cap de setmana arriba farcit d'activitats per a tots els gustos i edats, però si per un acte destaca és per la 14a edició del Festival Petits Camaleons. La cita, que se celebra a la zona del Teatre Auditori Emma Vilarasau, oferirà tant dissabte com diumenge diversos concerts com els de Nil Moliner, els Catarres, Su, The Tietz, entre d'altres. També, avui divendres, comença la Festa Major del barri Sant Francesc, una cita que, com ja és habitual, organitza diverses activitats per a totes les edats. Dissabte, els jocs i tallers seran els protagonistes i diumenge, la paella popular. Tots dos plans als jardins de Sant Francesc i podeu mirar la programació completa a la web de cugat.cat. També dissabte, durant tot el dia, a Volpellera es acollirà l'Oktoberfest. Entre les 12 del migdia i les 11 de la nit els trobareu a la plaça dels Rabassaires. Dissabte, la Sala Uref de la Floresta acull el tribut còmic de l'actor i director de teatre Òscar García en homenatge a Pepe Rubianes, un espectacle dirigit a tots aquells que troben a faltar el Pepe, la seva creativitat, la seva espontaneïtat, sarcasme, imaginació i, sobretot, transgressió. En acabar, hi haurà l'opció de sopar amb el servei de bar i entrepans de barbacoa. L'acte començarà a les 7 del vespre. I coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, l'1 d'octubre, Sant Cugat ha organitzat diverses activitats tota aquesta setmana. Una d'elles tindrà lloc aquest diumenge a la Nau de Cultura de Valldoreix a partir de les 7 del vespre, quan començarà el Teatre Impro Show. Recordeu que tant aquesta com totes les altres activitats i d'altres més que hi hagi les trobareu a la web de cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat. Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més, en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats, fets a mida per tu.
Visita'ns al Cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, és divendres 3 d'octubre i us parla Mireia Puente.
Infomatí, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
De la mateixa manera que en molts altres municipis de Catalunya, Sant Cugat ha estat escenari aquest dijous d'una concentració de suport a la Global Sumut Flotilla després de la intercepció i detenció dels seus membres per part de l'exèrcit israelià. Mig miler de persones han omplert la plaça d'Octavià per rebutjar la pirateria militar de l'Estat d'Israel i exigir mesures concretes contra el seu govern. Sant Cugat ha presentat aquest dijous el programa Més Talent per Sant Cugat, una iniciativa municipal que té com a objectiu generar, captar i retenir talent al territori, consolidant la ciutat com a referent nacional i internacional en innovació, educació i talent. L'alcalde Josep Maria Vallès ha destacat que Més Talent per Sant Cugat neix amb l'objectiu de generar, captar i retenir talent des d'una mirada sistèmica i compartida amb empreses, universitats i ciutadania. Durant l'acte, des de la Fundació Impulsa Talentum, responsable de l'estudi del talent a Sant Cugat, que s'ha fet, els responsables de l'entitat han destacat que les dades preliminars situen Sant Cugat com un referent europeu en talent amb un índex de talent interior brut del 74,8 punts, molt per sobre de la mitjana catalana, que està al 58,9, i equiparable a ciutats de referència del continent. L'estudi revela que la ciutat destaca especialment en educació i formació, amb 83,6 punts en educació, prop de països capdavanters com Finlàndia i Dinamarca. També sobresurt en competències digitals, en l'àmbit econòmic i empresarial. Sant Cugat consolida el seu lideratge en innovació. El 30% de les empreses utilitzen intel·ligència artificial, el 20% de les exportacions són tecnològiques i es registren 24,6 patents per càpita, més del doble de la mitjana del país. Les dades situen Sant Cugat com un territori amb fortaleses úniques per afrontar els reptes del futur. En aquest sentit, l'estudi preliminar proposa diverses recomanacions estratègiques, entre les quals destaquen impulsar un pla d'habitatge assequible per retenir talent jove i famílies, reforçar l'ecosistema de startups i innovació connectant empreses amb diversos i acceleradors i continuar potenciant l'FP dual i la formació contínua, ampliant la connexió entre centres educatius i empreses. El comerç de Sant Cugat es troba en un moment de transformació. Segons l'últim observatori sociològic, fet el juliol del 2025, un 40% dels veïns combina o aposta directament per les compres digitals i en línia, mentre que el 60% continua comprant sobre tot de manera presencial. La tendència és clara. A mesura que baixa l'edat dels consumidors, creix el pes del digital, especialment entre els joves d'entre 17 i 34 anys i en zones com Coifabà i Les Planes. Pel que fa als hàbits de consum, els supermercats de Sant Cugat continuen sent el lloc de compra més habitual, seguit pel comerç local i el centre comercial. Tot i això, les plataformes digitals com Amazon ja arriben al 47% de les mencions i altres botigues en línia sumen un 37%, cosa que evidencia el creixement del canal digital i que s'espera que vagi en augment en els pròxims anys. Escoltem el tinent d'alcalde de Bon Govern i Relacions Institucionals, Jordi Puigneró.
Això és una xifra molt alta i això canviarà el paisatge, per dir-ho així, la distribució ja l'està canviant de la ciutat i, per tant, ens hem de preparar per això. Vol dir que hem de tenir les ciutats més preparades per una distribució i una logística per aquest tipus d'hàbits de compra. I això no hi ha qui ho pari, i com més joves la gent, més té aquest hàbit. És un hàbit que no anirà menys, eh? Això sí que ho hem detectat amb l'observatori.
En relació amb els mercats municipals, el 34% dels enquestats afirma que hi va molt o bastant, mentre que un 28% reconeix que no hi va mai. Entre els factors més valorats de l'oferta comercial hi destaquen la proximitat, la qualitat del producte i el tracte personalitzat. La percepció general del comerç local a Sant Cugat obté una bona valoració amb una mitjana de 7,3 punts per sobre 10, especialment ben puntuat pels més joves i pels veïns dels barris com Vall d'Oreig i Coifabà. I en hoquei patins, les vermell i negres debutaran a l'hoquei Lliga Iberdrola aquest dissabte a la una, amb una primera jornada en què reben el PAP 2 un equip de Champions, el Manlleu. El conjunt osonenc que estrena nou projecte amb l'entrenadora Maria Díez al capdavant i amb internacionals argentines com Valentina Fernández i Flor Felamini, una de les noves incorporacions com a peces claus. Les santcugatenques també debutaran a la Waves Cup el dissabte 22 de novembre amb l'anada de la primera eliminatòria contra el Gulpilares portuguès. Abans jugaran les 8 primeres jornades de l'Hockey Lliga. Doncs això és tot. La informació torna d'aquí una hora al butlletí horari i constantment a la xarxa www.cugat.cat.
Infomatí. Serveis informatius de Cugat Mèdia.
Infopodcast, l'agenda de Sant Cugat.
Salutacions, us parla Mireia Puente i avui repassarem l'agenda del cap de setmana. Aquest cap de setmana arriba farcit d'activitats per a tots els gustos i edats, però si per un acte destaca és per la 14a edició del Festival Petits Camaleons. La cita, que se celebra a la zona del Teatre Auditori Emma Vilarassau, oferirà tant dissabte com diumenge diversos concerts com els de Nil Moliner, els Catarres, Su, The Tietz, entre d'altres. També, avui divendres, comença la Festa Major del barri Sant Francesc, una cita que, com ja és habitual, organitza diverses activitats per a totes les edats. Dissabte, els jocs i tallers seran els protagonistes i diumenge, la paella popular. Tots dos plans als jardins de Sant Francesc i podeu mirar la programació completa a la web de cugat.cat. També dissabte, durant tot el dia, a Volpellera es acollirà l'Oktoberfest. Entre les 12 del migdia i les 11 de la nit els trobareu a la plaça dels Rabassaires. Dissabte, la Sala Uref de la Floresta acull el tribut còmic de l'actor i director de teatre Òscar García en homenatge a Pepe Rubianes, un espectacle dirigit a tots aquells que troben a faltar al Pepe, la seva creativitat, la seva espontaneïtat, sarcasme, imaginació i, sobretot, transgressió. En acabar, hi haurà l'opció de sopar amb el servei de bar i entrepans de barbacoa. L'acte començarà a les 7 del vespre. I coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, l'1 d'octubre, Sant Cugat ha organitzat diverses activitats tota aquesta setmana. Una d'elles tindrà lloc aquest diumenge a la Nau de Cultura de Vall d'Oreig a partir de les 7 del vespre, quan començarà el Teatre Impro Show. Recordeu que tant aquesta com totes les altres activitats i d'altres més que hi hagi les trobareu a la web de cugat.cat. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i la xarxa de comunicació local.
Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
It's a little bit funny, this feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor. But then again, no. Or a man who makes potions in a traveling show. I know it's not much, but it's the best I can do. My gift is my song, and this one's for you. And you can tell everybody this is your song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. The moss, well, a few of the verses, well, they've got me quite cross. But the sun's been quite kind while I wrote this song. It's for people like you that keep it turned on. So excuse me for getting, but these things I do, you see, I've forgotten if they're green or they're blue. Anyway, the thing is, what I really mean, yours are the sweetest eyes I've ever seen. You can tell everybody this is the song. It may be quite simple, but now that it's done, I hope you don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world. You don't mind, I hope you don't mind that I put down in the words how wonderful life is while you're in the world.
La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
Now you know. música a Ràdio Sant Cugat.
A long, long time ago, I can still remember how that music used to make me smile. And I knew if I had my chance that I could make those people dance, and maybe they'd be happy for a while. But February made me shiver with every paper I'd deliver. Bad news on the doorstep, I couldn't take one more step. I can't remember if I cried when I read about his widowed bride, but something touched me deep inside the day the music died. So bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. And them good old boys were drinking whiskey and rye, singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Did you write the book of love, and do you have faith in God above? If the Bible tells you so, now do you believe in rock and roll? Can music save your mortal soul? And can you teach me how to dance real slow? Cause I saw you dancing in the gym. You both kicked off your shoes. Man, I dig those rhythm and blues. I was a lonely teenage bronc and buck with a pink carnation and a pickup truck. But I knew I was out of luck. Knew the day the music died, I started singing bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I die." Now for 10 years we've been on our own, and moss grows fat on a rolling stone. But that's not how it used to be. Borrowed from James Dean, and a voice that came from you and me. Oh, and while the king was looking down, the jester stole his thorny crown. The courtroom was adjourned, no verdict was returned. And while Lennon read a book on Marx, the quartet practiced in the park, and we sang dirges in the dark. The day the music died, we were singing bye-bye, Miss American Pie. Drove my Chevy to the levee, but the levee was dry. Them good old boys were drinking whiskey and rye and singing, "This'll be the day that I die. This'll be the day that I..."
Notícies en xarxa, edició matí, amb Taís Trujillo.
Bon dia, són 9:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que desenes de persones han passat la primera nit acampades a la plaça de la Carbonera de Barcelona, l'epicentre de les mobilitzacions massives a Catalunya, per exigir l'alliberament dels membres de la flotilla Global Sumut detinguts per l'exèrcit d'Israel. Els concentrats plantegen l'acampada com a indefinida després d'una protesta que ha plegat més de 15.000 persones a la capital catalana i que s'ha saldat amb 2 detinguts i 14 agents del dels Mossos d'Esquadra ferits. Una mobilització que ha obligat durant 2 hores a tallar la ronda litoral de Barcelona. Avui serà una nova jornada reivindicativa amb més convocatòries a la capital catalana i a d'altres punts del país on també s'han succeït les protestes contra el govern de Benjamin Netanyahu. I més d'un centenar d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona bloquegen a aquesta hora amb contenidors els principals accessos viaris al campus i també l'entrada als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la plaça Cívica. Prop de 150 persones han passat la nit a la Facultat de Lletres en suport als detinguts de la flotilla. I una cinquantena d'estudiants han bloquejat també aquest matí les entrades a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya després de passar-hi la nit a l'edifici. Ara es proposen tallar la Diagonal a les 11 d'aquest matí. I mentrestant, els 400 detinguts de la flotilla, entre els quals hi ha una vintena de catalans, continuen arrestats i incomunicats al port israelià d'Ashdod. El govern de Benjamin Netanyahu treballa amb la possibilitat que siguin deportats als seus països d'origen la setmana que ve. I tot plegat, mentre la Fiscalia espanyola ha anunciat que investigarà les circumstàncies de l'assalt. La professora de Dret Internacional de la UAB, Sònia Güell, ha parlat al Notícies en Xarxa del context legal que envolta els detinguts.
Tècnicament haurien de poder tornar quan ells volguessin tornar. Es diu principi de llibertat de circulació. Aquest és un altre dret humà fonamental que Israel ha de respectar. Per tant, podrien tornar quan ells volguessin. Altra cosa és que Israel, com a estat, arbitri un conjunt de mesures que clarament anirien en contra del dret internacional per impedir aquesta entrada.
El Sindicat Metges de Catalunya crida a la vaga aquest divendres per reclamar millores laborals i salarials a salut. Els facultatius exigeixen, entre d'altres aspectes, que es redueixin progressivament les guàrdies que fan actualment fins a assolir jornades màximes de 12 hores consecutives i que comptin com a hores extraordinàries. Avui es concentraran davant de la conselleria. Escoltarem tots els arguments dels facultatius tot seguit aquí en conversa a plató amb Irene Vermell, que és vicesecretària de Metges de Catalunya. I en esports, el Barça d'handbol és el campió del món del club 6 anys després. Es va endur el títol amb un ajustat triomf a la final sobre el Veszprém per 30-31. El porter Emil Nielsen va ser el jugador més destacat. És el 6è cop que l'equip blaugrana guanya el Mundial de Clubs. I com cada divendres, tancarem aquest informatiu repassant les estrenes de cinema. Aquesta setmana ens porten The Smashing Machine, que explica la història real d'un lluitador, en Dwayne Johnson com a protagonista. També Un fantasma en la batalla, una història sobre una jove guàrdia civil infiltrada a ETA. I Nausica Bonin és una de les protagonistes d'Estrany riu, que relata el viatge d'una mare amb el seu fill pel Danubi.
Notícies en xarxa, edició matí.
Desenes de persones han passat la primera nit acampades al costat de la plaça de la Carbonera de Barcelona, que és l'epicentre de la mobilització multitudinària que ha plegat unes 15.000 persones per exigir l'alliberament dels integrants de la flotilla Global Sumut detinguts per l'exèrcit d'Israel. Al llarg d'aquest divendres, que també serà una jornada reivindicativa, els concentrats decidiran els passos que seguiran a partir d'ara per intentar reforçar aquesta acampada que plantegen com a indefinida. A pocs metres de la plaça de la Carbonera de Barcelona hi són els nostres companys Toni López i Anna Ruiz. Anna, bon dia.
Bon dia, Thais. I l'acampada ja s'ha despertat. La cinquantena d'activistes que han passat aquesta primera nit d'acampada, que molts dels activistes plantegen ja com a indefinida, prenen posicions per organitzar un divendres que es perfila com a molt reivindicatiu. Aquesta acampada, i han passat aquesta primera nit, és conseqüència directa de la concentració multitudinària que a pocs metres d'aquí, justament davant nostra, a la plaça de la Carbonera, va acabar al vespre d'ahir dijous. 15.000 persones es van donar cita en aquesta plaça, la plaça de la Carbonera, per reclamar l'alliberament immediat dels activistes detinguts per l'exèrcit israelià i també perquè el govern de Benjamin Netanyahu posi punt i final al genocidi a Gaza. Bé, diem que aquesta acampada és conseqüència directa d'aquesta concentració, però aquesta acampada, i situada en aquest punt del moll de Barcelona, fa que tota aquesta franja de Barcelona, plaça Carbonera, i on s'han ubicat les tendes de campanya, s'hagin convertit en l'epicentre de la reivindicació barcelonina que ha pres força les últimes hores com a conseqüència de la detenció per part d'Israel dels activistes de la flotilla. I s'espera, com dèiem, un divendres molt reivindicatiu. Aquests activistes donaran la benvinguda als estudiants universitaris que al llarg del matí començaran a arribar en, com a conseqüència també d'una concentració convocada d'aquí una estona. S'espera cap al migdia aproximadament, però també es parla d'una segona concentració, una segona manifestació aquesta tarda. Tot plegat per preparar la ciutat per la gran manifestació convocada per demà al migdia. Així que la portaveu del grup de suport a la flotilla, Judit Pinyol, feia aquesta crida.
És imprescindible que la gent vingui, és imprescindible que la gent s'acosti cap aquí, participi dels punts d'informació, de les xerrades que farem, etc, etc. És imprescindible que la gent vingui, perquè al final el que estem fent és denunciar un genocidi. Quedar-se a casa no és una opció, és a dir, al final quedar-se a casa, podem venir aquí, que sabem que no totes les persones poden venir per diverses circumstàncies, però quedar-se a casa, podem venir aquí, no deixa de ser complicitat.
Primera nit d'aquesta acampada que els activistes es plantegen com a indefinida, activistes que s'han despertat ja i que es proposen a organitzar els diferents actes, l'agenda reivindicativa prevista per aquest divendres.
I ara mateix, gràcies, Anna, per aquesta connexió en directe. I ara mateix, més d'un centenar d'estudiants de la Universitat Autònoma de Barcelona han bloquejat amb contenidors els principals accessos viaris al campus i també l'entrada als ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya des de la plaça Cívica. Segons han explicat els portaveus estudiantils, prop de 150 persones han passat la nit a la Facultat de Lletres per preparar la protesta i cap a 6:45 han mobilitzat contenidors fins a les rotondes d'accés des de l'AP7, des de Bellaterra i des de Cerdanyola. I en paral·lel també, una cinquantena d'estudiants han passat la nit a l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona, de la Universitat Politècnica de Catalunya, i ara també estan bloquejant l'entrada a l'edifici. La previsió és que organitzin un tall de la Diagonal a les 11 d'aquest matí per sortir en manifestació unitària cap a la plaça de la Universitat. I com dèiem, la de Barcelona d'ahir va ser la manifestació més multitudinària de les que s'han succeït arreu del país, arran de l'assalt de la flotilla per part d'Israel i la detenció dels més de 400 activistes que l'integren. Milers de persones han confluït a la plaça de la Carbonera, de la capital catalana, en diferents columnes des de diversos punts de la ciutat, cridant consignes per la fi del genocidi a Gaza, en favor del boicot a Israel i en suport al poble palestí. Durant la mobilització s'han viscut moments de tensió que han acabat amb càrregues dels Mossos d'Esquadra i dues persones detingudes quan alguns manifestants han intentat tallar la ronda litoral. La circulació en aquesta artèria de comunicació ha quedat tallada durant unes 2 hores i s'ha hagut de desviar el trànsit a itineraris alternatius. En tots aquests incidents, 14 agents han resultat ferits amb contusions per llançament d'objectes. I pel que fa a la situació dels integrants de la flotilla, Israel dona per acabada l'operació d'assalt després d'haver interceptat pràcticament tots els vaixells que avançaven en missió humanitària cap a Gaza. Els 400 detinguts, entre els quals hi ha una vintena de catalans, continuen arrestats i incomunicats al port israelià d'Ashdod. El govern de Benjamin Netanyahu ja treballa amb la possibilitat de deportacions als països d'origen de cara a la setmana vinent, segons que ha confirmat el ministre d'Exteriors del govern d'Itàlia, Antonio Tajani. I la Fiscalia Espanyola investigarà les circumstàncies de l'assalt de les forces israelianes a la flotilla. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha dit que garantirà la protecció diplomàtica i els drets dels detinguts. La professora de Dret Internacional de la UAB, Sonia Güell, ha parlat fa pocs minuts aquí al Notícies en Xarxa sobre el context legal que envolta els detinguts.
Tècnicament haurien de poder tornar quan ells volguessin tornar. Es diu principi de llibertat de circulació. Aquest és un altre dret humà fonamental que Israel ha de respectar. Per tant, podrien tornar quan ells volguessin. Altra cosa és que Israel, com a estat, arbitri un conjunt de mesures que clarament anirien en contra del dret internacional per impedir aquesta entrada.
Des de fa mitja hora, els metges de la sanitat pública i concertada de Catalunya han iniciat una vaga de 24 hores per mostrar el seu rebuig al projecte de renovació de l'Estatut Marc del Personal Estatutari de Salut, un text que, segons Metges de Catalunya, no reconeix la singularitat del col·lectiu mèdic ni tampoc afronta les seves demandes laborals estructurals. Per parlar-ne, hem convidat aquí al plató del Notícies en Xarxa a Irene Vermell, que és vicesecretària general de Metges de Catalunya i que també és anestesiòloga de l'Hospital de Bellvitge. Senyora Vermell, molt bon dia, gràcies.
Hola,
per
bon
venir
dia.
Avui.
Bon dia, Tais, gràcies a vosaltres per donar-nos una miqueta de veu.
Com estan els metges? Estan cremats, enfadats, decebuts, totes les
sí,
tres coses?
Tot això junt, perquè estem una miqueta farts de que la nostra veu, encara que sembli mentida, no s'arribi a escoltar quan s'estan negociant condicions laborals.
Què és el que no s'està escoltant? És a dir, ara mateix, quin és el cavall de batalla dels metges? Perquè ja fa anys que parlem de reivindicacions dels metges. Algunes, en teoria, s'havien assolit, les solucions i les millores, i d'altres no. En quin punt estem ara i què és el que demaneu?
Doncs estem en un punt que ens regula un estatuto marco que té més de 20 anys de vigència. Ja en aquell moment no recollia coses molt particulars de les facultatives i els facultatius, la distribució de les nostres jornades de feina, la singularitat, no?, de la nostra responsabilitat i la nostra formació. I passats 20 anys no estem aconseguint que ningú ens escolti i que s'afegeixin totes aquelles coses que nosaltres demanem per tenir unes condicions. No demanem ni més ni menys que la resta. Volem unes condicions dignes.
La resta de
treballadors?
Països,
no.
Sí.
Bueno, també, però, en fi, dintre de les nostres fronteres volem les mateixes condicions que la resta de treballadors. Unes condicions dignes, amb uns descansos dignes, amb unes jornades laborals mitjanament raonables, que sàpigues quan comencen i quan acaben, i no ho aconseguim, no ens escolten.
I ara aquest conveni marc s'està negociant, això depèn de l'Estat i després afectarà els metges d'arreu del territori espanyol, però la seva aplicació aquí a Catalunya, i també qui té les competències i el finançament, és la Generalitat. Per tant, avui els metges us manifesteu aquí a Catalunya i ho feu a davant del Departament de Salut perquè les demandes van dirigides al govern de Catalunya.
Són a les diferents autonomies i les seves conselleries de salut són uns actors molt importants perquè el filtre de la proposta del Ministeri passa per tots ells, que com bé sabem tenen les seves competències en matèria de salut, i ningú vol que li treguin les seves competències. De fet, les darreres modificacions de l'Estatuto Marco no van en el sentit de les nostres propostes, ans al contrari, van només en el sentit de les propostes autonòmiques, que és mantenir 100% la seva capacitat de decisió i la seva capacitat de distribuir-ho tot. Llavors, si són ells els que tenen les competències, doncs aquí estarem, a la porta del Departament de Salut, a veure si aconseguim que ens escoltin.
Com són les relacions ara mateix entre el col·lectiu de metges i la consellera de Salut, Olga Pané? Perquè, com dèiem abans, fa anys que reivindiqueu, hi ha hagut relacions de diferent tipus amb els consellers que en aquell moment exercien aquesta competència i tenien el càrrec. No sé si ara se'ls està escoltant una mica més a Catalunya o no.
No. Fins al moment la relació és molt, molt cordial, la veritat, però el nostre sentir és que la Conselleria de Salut s'està amoïnant tan sols de mantenir les seves competències. El que passi amb els metges, si hi ha fuita de facultatius, si hi ha dèficit de facultatius, ho pal·lien d'altres formes, van fent petites solucions que no arreglaran el problema que té la salut pública, la catalana i la de tot el país, estem tots igual. No fan, el que nosaltres els proposem, que som els que coneixem on està l'arrel del problema. Ells s'amoïnen de solventar petits focs i que ningú fiqui la mà a les seves competències autonòmiques.
L'arrel del problema, quina és?
Les jornades inacabables dels facultatius i facultatives a tot el país. El sistema sanitari se sosté per l'esforç de tots els treballadors i treballadores, evidentment, però és que les nostres jornades són veritablement maratonianes. No? Quan diem que fem guàrdies de 24 hores,
clar,
és que són jornades en les que pots arribar a estar 24 hores treballant. La gent diu és que ens paguen per dormir.
Eh?
No ens paguen, ojalà ens paguessin per dormir, seríem molt feliços i potser no estaríem aquí barallant pels nostres drets. Són 24 hores de feina continuada, a vegades en llocs de feina, que estem parlant veritablement de casos amb una complexitat que no us la imagineu.
Jo recomano, amb la vida del pacient a les mans del metge?
Amb la vida del pacient has de prendre en moments de màxim cansament, quan portes ja 20 hores treballant, has de prendre decisions ràpides, has de fer actuacions ràpides, i d'aquelles coses que tu facis en aquell moment depèn la qualitat de vida o la vida fins i tot del malalt en el futur. Això s'ha d'acabar, no? La manera de funcionar així del sistema sanitari no pot seguir així. De fet, no es funciona així en cap altre país. No
hi ha ja guàrdies de 24 hores mèdiques.
És un anacronisme que aquí mantenim, que hem tolerat. Jo ara m'imagino per què porto, no, 20 anys de professió tolerant fer guàrdies de 24 hores. És absolutament inexplicable, i per fi ens hem adonat d'això, de que mantenir aquesta velocitat de creuer a costa de les nostres hores de vida, perquè això és que roba hores de vida, doncs s'ha d'acabar.
I a més les guàrdies molts metges les accepten perquè és una manera de complementar un sou que no és suficientment elevat, no?
És la forma de complementar el sou. Entre un 30 i un 50% de la nòmina final d'una facultativa pot ser en base a fer guàrdies, que són hores afegides a la jornada ordinària. I no és que les acceptem per arrodonir el sou, és que són obligatòries. El sistema pot obligar-te fins als 55 anys a fer guàrdies de 24 hores. No? Sempre, mai, necessites el servei, has de fer guàrdia. No tens res a dir.
I pels metges de primària, què és el que es demana?
Bueno, els metges de primària, com bé sabeu, tenen un problema brutal amb una manca de facultatives, fa que la sobrecàrrega, els que queden dintre del sistema, sigui espectacular. Sembla que quan vas a l'ambulatori tothom ho diu, l'ambulatori està buit. Jo, però és que darrere d'aquella porta hi ha un facultatiu, una facultativa que està fent feina, que està fent trucades telefòniques, que està revisant si a aquell pacient l'analítica li ha sortit correcta o no. Fa molt de temps ells es van mobilitzar amb una vaga bestial on van aconseguir uns acords de sortida de vaga per limitar la quantitat de pacients que poden veure al dia, per limitar les seves agendes de telefòniques i presencials, i això ha quedat en paper mullat.
No s'està aplicant.
L'agenda del metge és una mena d'univers paral·lel on hi caben pacients, fins a 70 pacients en un dia, i no pots dir que no, tu no saps. A l'ambulatori ha tancat a les 8, al centre d'atenció primària l'horari és fins a les 8, doncs a les 8 menys un minut s'estan admetent pacients a l'agenda d'un metge. Això algú ho veu amb algun altre servei, a un supermercat, una estació de tren, no, quan surt l'últim tren ha sortit ja, i tu no pots anar amb la teva maleta i dir, no, doncs ara vull que em posin un tren. Però això amb les metgesses sí que succeeix.
I ja per acabar, doctora Vermell, per la gent, aquest missatge per als ciutadans que avui tenen cita mèdica, operacions quirúrgiques, etc. Què s'hi trobaran?
Doncs espero que es trobin que hi ha molt seguiment de la vaga i que malauradament la seva atenció sanitària no es podrà dur a terme. Com sempre, com cada vaga de facultatives, les coses urgents i les coses importants, els tractaments oncològics, això es manté 100%, això està assegurat, perquè a nosaltres ens agrada la nostra feina, ens agrada treballar, però ens agrada treballar en les condicions dignes. Llavors, avui ens hauran de perdonar les molèsties que els ocasionarem, però que s'ho pensin bé, perquè val la pena que lluitem. Si no lluitem ara, el sistema sanitari anirà perdent cada vegada més metges i arribarà un moment que no serà que la teva intervenció del dia 3 d'octubre s'ha anul·lat. És que la teva intervenció no podrà fer-se mai, perquè no hi haurà ningú per fer-la.
Irene Vermell, vicesecretària de Metges de Catalunya, moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres per parlar de les vostres reivindicacions.
Gràcies a vosaltres.
Farem seguiment d'aquesta vaga. Bon dia. La Diputació de Barcelona invertirà 20 milions d'euros en 2 anys per ajudar els ajuntaments de la província a restaurar i preservar el seu patrimoni arquitectònic i arqueològic. És un programa que vol posar en valor edificis, jardins o construccions d'un elevat interès històric municipal. És una crònica del nostre company Jordi Casino.
La tercera edició del programa contempla ajuts que van des dels 10.000 als 275.000 euros, amb un màxim de 2 propostes per ajuntament. Els criteris que es tindran en compte a l'hora de decidir les adjudicacions prioritzaran la seva urgència, viabilitat, utilització posterior o eficiència energètica. Marc Castells és el diputat de Patrimoni Arquitectònic.
Són edificis que han de ser singulars i donar el valor patrimonial, des d'aqueductes, ponts, monestirs, esglésies, elements defensius, palaus, castells, etc. Edificis d'interès patrimonials on la seva restauració, consolidació i millora de la seguretat, com us deia, i els jaciments arqueològics, que bàsicament és la recerca i la consolidació i la millora de la seva accessibilitat.
Des de l'inici del programa, ara fa 10 anys, la Diputació de Barcelona ha invertit prop de 40 milions d'euros en restaurar el patrimoni arquitectònic municipal. Els que ara s'hi afegiran aquests altres 20.
Thank you.
Falten 10 minuts perquè siguin les 9 en punt del matí. Repassem tota l'actualitat esportiva. Cristina Álvarez, bon dia. El Barça d'handbol és el campió del món de clubs.
Sí, ho va aconseguir amb un triomf ajustadíssim sobre el Vespre hongarès per 30-31. Un partit que va necessitar dues pròrrogues per decidir-se. Al final, triomf del Barça sobre l'equip hongarès, vigent campió i que dirigeix l'exblaugrana Xavi Pascual. Dos dels grans protagonistes van ser els dos porters, Emil Nielsen i Rodrigo Corrales, mentre que Aleix Gómez, amb 6 gols, i en Barrufet amb 5 van ser els màxims golejadors blaugranes. Feia 6 anys que el Barça no aixecava el Mundial de Clubs. L'entrenador Carlos Ortega feia balanç.
Ha sido un partido increíble donde la defensa y la portería han estado sublime. Los ataques creo que ellos han estado mejor que nosotros. Nosotros hemos estado muy atascados. Tenemos que focalizarnos en eso, en el futuro. Una victoria por fin en la Super Globe, pues quita un poco todos los fantasmas, aunque yo no tenía ninguno, ¿no? Pero siempre decía, ¿no?, el maleficio de... lo que me faltaba a mí personalmente, ¿no? Había tenido 3-4 finales, siempre habíamos perdido la pròrroga y por fin lo tenemos la primera y muy satisfecho.
En un altre Mundial de Clubs, el d'hoquei patins que es disputa a San Juan, a l'Argentina, el Barça ha aconseguit un nou triomf. Aquesta matinada ha superat l'equip anfitrió, l'Olimpia Patin Club, per 4-3 i s'ha assegurat la classificació per semifinals. Els blaugranes es disputaran la primera posició del grup contra l'Sporting de Portugal en un partit que es jugarà la propera nit. I demà comença aquí l'hoquei Lliga Femenina, on aquesta temporada tornarà a competir l'Alpicat. L'equip lleidatà debutarà a la pista del Cerdanyola amb l'objectiu d'aconseguir la permanència. És una informació d'Eva Cortijo, de Lleida Televisió.
Arriba el moment de la veritat per l'Alpicat, que torna a l'hoquei Lliga 2 anys després. Les lleidatanes debuten a més contra un equip que en les últimes temporades s'ha convertit en un matagegants a la seva pista, un Cerdanyola que ha anat a més. L'equip manté el bloc i això permet una entesa més gran.
Bueno, ha hagut fitxatges nous aquest any i sí que és veritat que al principi tot és molt bonic, no hi ha cap problema i tal, però sí que és veritat que al vestuari ens entenem molt bé, no hi ha cap tipus de problema. A pista falten encaixar algunes coses, l'entrenador, els jugadores, veure detalls, però bueno, jo crec que donant els entrenos que estem fent i les ganes que hi posem, tot acabarà arribant.
Amb l'objectiu de la salvació com a primera fita, les lleidatanes s'han centrat en preparar el partit contra el Cerdanyola. Lili Lampassona, Clàudia Sanjurjo i Ariana García són cares noves d'un projecte que tornarà a dirigir Mats Zilken. El debut a casa serà la setmana vinent contra el Palau de Plegamans dissabte a les 8.
I la FIFA i la UEFA han decidit finalment no prendre cap mesura contra els equips israelians que participen en competicions internacionals de futbol. Tots dos organismes han adoptat la postura del COI i mantenen doncs que no està a les seves mans resoldre un conflicte geopolític. Mentrestant, la Federació Catalana de Futbol treballa perquè el mes vinent es jugui un amistós entre Catalunya i Palestina. El duel es disputaria el 18 de novembre a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. En la presentació de la temporada, el seleccionador català Gerard López ha confirmat que ja ha començat a fer els primers més contactes per conèixer la disponibilitat d'alguns dels jugadors.
Tot el que sigui jugar més d'un partit l'any, sempre he comentat que seria un èxit per part de la federació. Em truca ahir el president i em diu no és oficial, però pot ser que sigui oficial d'aquí pocs dies. Jo ja començo a enviar missatges, perquè tot el que pugui fer de feina avançada, doncs tant de bo això ens pugui portar a tenir, com sempre us dic, una selecció catalana el més potent possible.
Doncs ja veus que l'actualitat a Palestina no només marca l'actualitat internacional i local, sinó també l'esportiva.
Ho marca tot, sí.
I tant.
Gràcies, Cristina. Fins dilluns.
Que vagi bé.
Nosaltres, com cada divendres, fem un repàs a les principals estrenes de cinema i ho fem de la mà del nostre company David Navarro.
¿Cómo se ha hecho eso?
¿Ha oído hablar de la Ultimate Fighting Championship, la UFC?
¿Es eso tan sangriento que quieren prohibir?
The Smashing Machine explica la història real del lluitador Mark Kerr, figura clau a l'origen de la UFC, Campionat d'Arts Marcials Mixtes. Dwayne Johnson protagonitza el film que retrata l'ascens i caiguda de Kerr. El lluitador va comptar amb el suport incondicional de la seva dona durant una vida d'ambició i sacrifici que el va portar a guanyar 2 vegades el torneig.
¿No tiene algún calmante más fuerte?
¿Ibuprofeno?
Sí, eso es.
Ya. Down, ¿tú quieres?
No.
Los dan como si fueran caramelos.
¿Qué tiene usted pensado para mí?
Colocarse lo más cerca de la cúpula que pueda y ayudarnos a encontrar los túneles de ETA. Allí guarda sus armas y sus explosivos. Es su secreto mejor guardado.
Agustín Díaz Llanes dirigeix Un fantasma en la batalla. La protagonista és la Maya, una jove guàrdia civil que durant una dècada s'infiltra a ETA amb l'objectiu de localitzar els zulos amagats per la banda terrorista al sud de França. El film s'inspira en les vides i experiències de diversos membres del cos armat directament involucrats a la lluita antiterrorista.
Una vez quería pertenecer a algo. Haciendo algo que realmente me importa.
Mamá, ¿tú te'n recordes del teu primer amor?
Sí. Va ser en aquest mateix viatge.
Estrany riu és un film dirigit per Jaume Claret Muixart que explica la història d'en Dídac. Té 16 anys i viatja en bicicleta pel Danubi amb la seva mare, Nausica Bonin, i la resta de la família. De sobte, un encontre inesperat canvia el rumb del viatge. Un noi misteriós apareix entre les aigües del riu. La seva enigmàtica presència no només desperta alguna cosa nova en Dídac, també comença a alterar la relació amb la seva família.
Doncs marxem i fem pendents de les protestes i dels bloquejos de carreteres que s'estan fent a aquesta hora a diferents punts de Catalunya en defensa dels drets dels més de 400 detinguts de la flotilla. Tornem dilluns. Que vagi molt bé. Bon cap de setmana.
La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
Entrar a la vostra casa nova, mirar-vos i imaginar-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de la llar perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Braseria La Bolera.
Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
Hola, em dic Marc.
Hola, me llamo Lalo.
Hola, em dic Xavi.
Hola, me llamo Elena.
Hola, em dic Joan.
Hola, i jo sóc el David.
Usuari del taller de Gerani de Moraga.
I cada mes fent un programa de ràdio.
A Ràdio Sant Cugat.
I us expliquem les notícies més destacades.
I un resum esportiu.
Us recomanem música.
Fent agenda.
I el nostre dia a dia.
I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.cat.
Per tu, el programa de Gerani de Moragas.
91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
Bon dia, és divendres 3 d'octubre i us parla Mireia Puente.